per presentar-los als comptes, això n'endarreriria massa l'aprovació. Malgrat tot, Junqueras s'ha mostrat convençut que hi ha marge per a un acord que s'està discutint no pas pel que fa a l'aprovació, sinó per l'entrada al Parlament. Es negocia amb la CUP que la formació anticapitalista retiri la seva petició d'esmena a la totalitat, cosa que retornaria, si prosperés amb els vots de les esmenes de la resta de l'oposició, al retorn del projecte al govern. També us expliquem a aquesta hora que la Fiscalia Anticorrupció demana 5 anys i 2 mesos de presó per a l'exsecretari general de Convergència, Oriol Pujol, per la trama d'adjudicacions irregulars de les inspeccions tècniques de vehicles. El Ministeri Públic acusa el fill de l'expresident Pujol de delictes de tràfic d'influència, suborn i falsedat documental per haver suposadament intercedit en la concessió d'estacions d'ITV en favor de diversos empresaris. Entre els acusats també hi ha la dona d'Oriol Pujol, Anna Maria Vidal, per a qui el fiscal demana 3 anys i 4 mesos de presó pels delictes de suborn i falsedat, i també els empresaris Sergi Pastor, Ricard Puignou i Sergi Alsina. I l'evolució de l'atur a Catalunya al maig ha estat força positiva, amb una reducció de més de 15.000, gairebé 16.000 persones, 16.000 aturats menys en el cas de Catalunya, on la xifra d'aturats és de poc més de 470.000. Pel que fa a la resta, al conjunt de l'Estat, el descens és de 119.768 persones i es redueix per primera vegada la barrera psicològica dels 4 milions d'aturats. Gairebé 3.900.000 són els aturats registrats al conjunt de l'Estat espanyol. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Aprèn a tenir consciència de tu mateix a La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres de 9 a 2 quarts de 10 del matí. La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres al matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del club Més Amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a les 9 del vespre, el sopar a l'Hotel Avenida Palas de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Radio.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Us parla, com sempre, el vostre amic Toni Guerrero i comencem una tradició de l'Odissea de la veu. El primer concurs líric a Catalunya fet a la ràdio i a la televisió. L'Odissea de la veu. Doncs comencem. I el nostre convidat d'avui és el barítono líric Marc Canturri. Doncs Marc, benvingut.
Molt bona tarda.
Per tu què és, Marc, o què ha sigut aquestes inquietuds, diguéssim, de la lírica i com van néixer dintre de tu?
Doncs en el meu cas van néixer quan jo tenia 15 anys, vaig començar a cantar amb un cor a Andorra, i es va crear un cor i buscaven gent jove que volgués incorporar-se i jo en aquell moment no tenia cap formació musical ni ningú a la família que fos dins el món musical, però per casualitats de la vida vaig començar a cantar en aquest cor i allà vaig descobrir la música clàssica, vaig descobrir la música coral, vaig descobrir també que tenia una mica de veu per cantar i així va ser els meus inicis dins el món de la música.
Això de buscar a la gent jove, diguéssim, doncs és poder també una cosa que jo porto ja fa molts anys al cap i ara, doncs, en fi, amb bons amics com el Miguel Lerín, de l'Associació, naturalment, i de la Fundació Francesc Vinyes, doncs, i el doctor Pedro Claros, doncs ho han pogut fer, diguéssim, realitat. Els coneixes els dos, em sembla.
I tant, i tant. Dos persones molt conegudes dins del món líric.
Amb aquest suport suposo que també servirà per donar, diguéssim, o desitjar-los a tots els joves que ens estan escoltant, noies i nois, des dels 18 anys fins als 35 anys. És correcte? I et faig aquesta pregunta perquè tu seràs també, o ets ja en aquest moment, el coordinador d'aquest programa líric, eh?
No, em sembla fantàstic perquè, si bé és veritat que tot depèn de l'edat a la que es comença, tant la formació com a desenvolupar els estudis, hi ha moment que un està més preparat més tard o més d'hora, per això jo crec que és bo que hi hagi un cert ventall en el tema de l'edat. I després crec que qualsevol oportunitat que hi hagi perquè un cantant pugui afrontar el seu repertori, el seu treball fet al conservatori o amb els mestres o amb els pianistes repertoristes, poder-ho fer davant d'un públic, doncs sempre això és molt important, que hi hagin aquestes oportunitats.
Jo he dit moltes vegades a la ràdio i també als meus programes lírics a la televisió, i et faig aquesta pregunta: per què s'ha promocionat o es promociona tan poc la lírica?
Difícil saber, hi ha aquest estigma de que la lírica és com molt elitista, que és com una cosa molt complicada, però generalment la gent quan hi entra i quan sent en pel·lícules, quan va a veure fins i tot una òpera en directe, acaba disfrutant-ho i els hi acaba agradant. Per això que jo crec que és un tema que a poc a poc s'ha d'anar trencant aquests tabús i mica en mica la gent cada cop està més oberta. També hi han ajudat molts programes de televisió, de ràdio, que ho han popularitzat i...
El Marc Canturri serà, doncs, avui un exemple per tots vosaltres, amigues i amics, futurs concursants de l'Odissea de la veu. Avui ja, per començar, també protagonista amb la seva veu i també, no sé si serà una àrea. Què t'agradaria interpretar en primer lloc, Marc?
En primer lloc, doncs,
de Don Giovanni, per exemple.
Sentireu l'àrea De Vieni a la finestra, de Don Giovanni.
Doncs anem a escoltar-la.
De Vieni a la finestra, oh mia,
vieni a consolar il pianto. Chi tuoi morire voglio. Tu hai la bocca dolce più del miele. Porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me crudele. Ti almen veder mio bell'amore.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Bé, senyores i senyors, ens acompanya en aquest programa d'avui el Marc Canturri, baríton líric. Marc, quan va ser la primera vegada que vas tindre, o poder, la primera oportunitat que tu desitjaves i que et vas trobar damunt d'un escenari?
Damunt d'un escenari va ser doncs, quan tenia 15 anys, això, que estava amb el cor, i diguem, tot sol, també va ser en aquella edat, perquè fins i tot quan feien peces, algunes tenien parts de solista, i recordo que bueno, jo des del principi vaig interpretar algunes parts de solista, i recordo que clar, en aquella època hi havia una barreja d'il·lusió i de molt nervis, perquè això d'enfrontar-se un sol davant d'un públic és una cosa que no és mai fàcil, però al principi encara ho és menys.
I que, com es pot definir baríton líric?
Baríton líric és el baríton, diguem, el més agut. De fet, seria... perquè el baríton lleuger, així com el tenor lleuger, no existeix com a tal. A França sí, seria el baríton martin, que li diuen, però el baríton líric, per definir-ho així més generalment, és el que canta els papers més aguts dels barítons. És a dir, és el més dels barítons el que és més proper dels tenors.
I quin va ser el primer mestre que va començar amb tu?
Doncs
i que va confiar en tu, naturalment.
Jo, a part de la directora que vaig tenir al cor, després vaig venir a Barcelona a estudiar cant amb el mestre Puig, que havia sigut el mestre d'en Carreras i Aragall, entre altres, Sardinero, molts altres grans cantants. I amb ell, bueno, ja era molt gran quan vaig començar i no vaig poder estudiar molts anys amb ell, però va ser una gran experiència perquè era un home molt... amb que explicava moltes anècdotes i molt, molt interessant i amb molt coneixement.
Com vas compaginar la lírica amb un altre estudi o estudis?
Doncs bé, doncs, mentre estudiava lírica també vaig fer uns estudis de comunicació i relacions públiques i el tema... perquè jo abans havia començat a estudiar medicina, però realment fer les dues coses, la lírica i medicina, eren dues coses que demanaven molta dedicació i vaig haver de triar.
Què podem escoltar ara? Una sarsuela, per posar un exemple?
Sí, per exemple, de la del Manojo de Rosas, podrem escoltar Madrileña Bonita.
Doncs anem a escoltar.
Que te vayas, porque habrás de volver.
Hasta cuando me humillas, me das esperanza. Madrileña bonita, que me has prendido en el vuelo garboso de tu vestido. Aunque me dejes los ojos de tu cara, dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un rabito de hierbabuena. Tiene tu aroma perfume de la Virgen de la Paloma. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver.
Esteu escoltant l'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
I amb el Marc Canturri, el baríton líric. Marc, hem escoltat ara, fa uns moments, Madrileña bonita, de la sarsuela, la del Manojo de Roses. Però anem a recordar els nostres oients que el que s'escolta sempre en aquest programa doncs és en directe, gravat en directe, no? Com en aquest cas, no? A d'on ho vau gravar?
Sí, doncs això és gravat d'un recital que es va fer fa dues temporades al Teatre del Capitol de Toulouse, i que és un recital a piano, com haureu sentit, i per això, bueno, sí, és veritat que és com és en directe, per això el so, i a vegades pot haver-hi certes imperfeccions, que això ens passa a tots els cantants.
La sarsuela, dèiem fa també alguns minuts que no es promociona massa, que no s'ha promocionat massa, i la sarsuela jo crec que no està morta, oi? Sense cap dubte, no?
No, clar que no. És un gènere que està molt viu i que de fet té un públic molt fidel, el que agrada molt, i que sovint, comparat a l'òpera, s'ha dit que és el gènere chico, però ja li puc assegurar que vocalment no és gens de chico, perquè té unes dificultats molt importants.
Tu, Marc, vas començar la primera, diguéssim, interpretació, per dir-ho d'alguna manera, doncs, amb un teatre, amb públic, amb sarsuela, o vas començar ja amb alguna àrea o algun fragment d'òpera?
No, jo, de fet, les primeres vegades va ser amb coses d'oratori o cançons, diguem, clàssiques, però que era cançó. I l'òpera, diguem, no hi vaig arribar fins més endavant, quan ja tenia 18-19 anys. I crec que és prudent.
Què se sent? O què vas sentir en aquell moment que et van oferir, doncs, ja poder participar en una òpera?
Bé, de fet, la primera vegada que vaig poder participar en una òpera va ser gràcies als amics de l'Òpera de Sabadell, que tenen un projecte que és molt maco, que encara està vigent i més que mai funciona molt bé, que és l'Escola d'Òpera, i que dona la possibilitat a joves cantants de fer una òpera escenificada i, a més, molt ben preparada, perquè es treballa durant un parell o tres de mesos amb molt bons mestres, i aleshores això de poder interpretar un paper, no només cantar-lo, sinó interpretar-lo amb un vestuari, amb una escenografia, és una cosa, és una experiència fantàstica i a la que tot cantant té ganes de fer-la i disfrutar-la.
Els concursants que ens esteu escoltant, bueno, futurs concursants, oients, en aquest cas, de Ràdio Estel, els anem a recordar, Marc, perquè tu ets el coordinador, diguéssim, artístic i musical d'aquest concurs, l'Odissea de la Veu. Jo suposo que aquests primers programes els hi pot servir de molt, no? Perquè, clar, avui el teu exemple, però un altre dia podem escoltar les grans veus de la lírica, que realment, doncs, el més que puguin pensar, o que estan convençuts, quin artista més bo, quina veu més bona, no sé, potser pensaran, potser algun dia ja em conformo en no arribar a ser com ells, però almenys doncs poder acostumar-me i poder demostrar que la meva veu serveix per la lírica, no? Els hi pot servir tot això, no? Aquests exemples.
Clar que sí, tots els exemples són bons i jo crec que no hi ha un sol camí, sinó que n'hi ha molts per arribar a ser el que un... Perquè, clar, hi ha molts condicionants en una carrera, no només la veu, sinó també l'estar al bon lloc, al bon moment i les aptituds que tingui un, ja no només vocalment, sinó en molts altres aspectes. Per això jo crec que el que hem de fer és posar-hi molta il·lusió, molt treball i després...
Tot Marc, arriba. Quina... O sigui, no, per què t'agrada tant? Perquè m'ho han comentat amics conjunts que tenim, que t'agrada molt interpretar Granada i que Granada et porta molts records, no?
Sí, és així? Sí, la veritat que Granada és perquè és una cançó que agrada molt, que jo vaig sentir també des del molt principi quan vaig començar a escoltar música i això, perquè és tan popular que jo crec que agrada, quan un disfruta també cantant-la, doncs agrada també a la gent.
Anem a escoltar Granada.
Se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada, encardes de todos. El que conserva el brujo de los ojos moros. Mi sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Mi beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada, en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, oh tierra está llena de lindas mujeres de sangre y beso.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Esteu escoltant L'Odissea de la veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero.
Estem escoltant, diguéssim, l'orquestra que sona en aquest moment i que ens recorda cançó d'amor i de guerra. A mi se'm posa la carn de gallina, eh? I mira que moltes vegades aprofito tots els fragments i aquesta sarsuela catalana, que és com una òpera, tampoc hi ha cap dubte. Recordem, o recordo del situ, als nostres oients, als nostres futurs concursants, que a Catalunya també tenim sarsueles catalanes, no?
Sí, i tant, i Cançó d'amor i de guerra és el més gran exponent d'aquest gènere, i la veritat que aquí Catalunya és molt, molt estimada i musicalment té uns passatges molt, molt macos, entre els quals, òbviament, l'ària del tenor Pirineu, que gent com Josep Carreras, entre altres, va ajudar a promocionar i a fer coneguda.
Marc, un cantant de lírica necessàriament té que ser actor, també, a l'escenari, naturalment, no?
Sí, sí, sobretot actualment la demanda per part dels directors escènics és important de que un tingui molta entrega a nivell d'actuació i es posa al mateix nivell que el cant.
Tu ets un bon actor, ho t'ho han dit moltes vegades. Eh? No ets que siguis un bon actor. T'ho faré la pregunta d'una altra manera. Et sents a gust, o sigui, interpretant també com a actor?
Sí, a mi m'agrada. De fet, hi ha papers que són més fàcils i d'altres menys d'interpretar, però a mi la veritat que m'agrada molt, i quan he fet també òpera còmica m'hi trobo molt a gust, perquè són papers que a part són agraïts i divertits d'interpretar.
És molt gran la diferència entre el baríton líric i el tenor a nivell de veu?
Sí, bueno, és sobretot a nivell musical hi ha una diferència en l'extensió. I, clar, llavors el repertori ja és completament diferent. Hi ha gent com Plácido Domingo que ha pogut cantar en dos registres, però és una cosa molt rara. Generalment, un o és tenor, o és baríton, o és baix.
No? Doncs bé, estem aquí en directe a l'Odissea de la Veu, ja que has nomenat el Plácido Domingo. Podríem escoltar el Plácido Domingo amb un dels fragments de Luisa Fernanda. Et sembla bé?
Eh? Fantàstic.
Doncs anem. I atenció, nenes i nens que participareu en aquest concurs de Ràdio Hostel i del Punt Avui Televisió, i naturalment amb la gentilesa sempre de la Caixa, atenció, perquè aquest serà un exemple que serà, suposo, estic totalment convençut, molt important i molt interessant per tots vosaltres. Anem a escoltar un fragment de Luisa Fernanda amb la veu de Plácido Domingo.
De este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, las vuelo a donde ella quiera, como un remanso de paz y de amor en mi
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Doncs aquí estem, naturalment, l'Odissea de la veu. Moltes gràcies a tots per l'audiència i una vegada més per la vostra amistat. Marc, què és el primer que s'exigeix amb un jove que pot ser un gran valor i que està ara present com sàvia nova de la lírica? Què és el primer que se li exigeix a partir d'ara?
Doncs, bueno, no se li exigeix una sola cosa, sinó se li exigeix ser molt complet, perquè avui en dia, com et deia abans, no es premia només la veu o que el cant o que es canti bonic, sinó que s'ha de ser molt complet a nivell artístic, és a dir, s'ha de ser un bon cantant, s'ha de ser un bon intèrpret, s'ha de dominar bé els idiomes, s'ha de dominar moltes facetes. Ja ho deia, per exemple, Alfredo Kraus, que la veu només és el 20%, després hi ha moltes altres coses.
El nostre... Clar, si parlem de veu, jo sempre tinc el meu cervell i sempre penso en ell, perquè a part de ser un gran amic, és un dels millors professionals de la veu, que tu el coneixes molt bé, no?, el doctor Pedro Clarós.
I tant, i tant.
Ha cuidat la teva veu, m'ha dit.
Sí, sí, sí.
Hi ha molts artistes.
I tant. Jo crec que, bueno, aquí a Catalunya, i fins i tot jo sé de molts artistes estrangers que han estat al Liceu cantant, que en moment donat han passat per les seues mans.
A part d'estar a les mans del doctor Clarós, com es pot cuidar la veu, diguéssim, particularment, no? Hi ha coses, no sé si a través del menjar, o beure, bueno, no sé, o inclús tindre, no sé, una bona fortalesa física, no?, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, jo crec que això dependrà una mica de cada un, perquè hi ha gent que és més resistent, hi ha gent que és més sensible, hi ha gent que una cosa li senta millor, perquè, per exemple, amb les begudes, hi ha gent que li senten molt bé les begudes calentes, i d'altres que li senten molt bé les begudes fredes. Per això que jo crec que no hi ha una fórmula per cada un, sinó que un ha d'aprendre a saber el que li senta bé, el que no li senta bé, tant a nivell de menjar, com de beure, com de corrents d'aires, com tot. Però, en general, s'ha d'estar bé físicament i aleshores generalment la veu acompanya.
I en mans d'un doctor, com dèiem, i per posar l'exemple, una vegada més gustosament, el doctor Pedro Clarós. Marc, anem a escoltar Romans de Santa Llúcia.
Sí.
Explica'ns una miqueta el que anem a escoltar i a d'on pertany.
Doncs una cançó d'Eduard Toldrà, un compositor català que té un gran repertori de cançó catalana, i aquesta és una que es sol interpretar pels voltants de Nadal.
Romans de Santa Llúcia.
Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, els vols de la plaça nova rondava amb la meva Cristo. Comprarem grapats de molsa, una enramada d'arbós i una blanca molinera i una ovella i un pastor. Ho posarem a migdia dins el nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos. Ens faci el menjar més dolç. Perquè avui és Santa Llúcia, dia de...
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Doncs, Marc, seguim doncs, recomanant i informant els nostres oients, però especialment els joves que participaran en aquest concurs a Ràdio Estel i al Punt Avui Televisió. Bé, doncs, una cosa la sarsuela, la lírica, però realment hi ha més coses, no?, dintre d'aquest entorn professional.
I tant, dins del món del cant també...
L'oratori, no?, per exemple.
Sí, tenim l'oratori, tenim la cançó. De fet, hi ha països com Alemanya que en els estudis es separa el que és un cert moment ha de triar si es vol dedicar a òpera o opereta o sarsuela, seria aquí el cas també, o aleshores fer cançó o oratori. Després hi ha cantants que fan les dues coses, perquè si un canta i té una veu relativament flexible, pot fer tots dos gèneres. Però la cançó i l'oratori és un gènere que demana més flexibilitat, més subtilesa, més el detall, i no prima tant la veu i la interpretació, com és en el cas de l'òpera i la sarsuela.
I ara, Marc, què et sembla? Què podem escoltar?
Doncs ara, ja que parlàvem de cançó, podríem escoltar una cançó d'un compositor italo-alemany que es diu Ermanno Wolf Ferrari, i la cançó es diu Il letto ti sia fatto di viole.
Il letto ti sia fatto di viole al capezzale ti possa venire dodici stelle e tre raggi di sole e ti possa venir la luna in fronte. Ricordati di me, figlia d'un conte, e ti possa venir la luna in capo. Ricordati di me, Giglio incarnato, e ti possa venir la stella ai piedi.
I ara, a la Odissea de la veu, anem a fer un petit homenatge a dos professionals, i que tots coneixem molt bé, i que ens agraden molt, com canten, com interpreten. Anem a fer un homenatge a la Teresa Berganza i al Plácido Domingo, que interpreten el duet de La Dolorosa.
Signore, parla in fuori.
L'Odissea de la Veu, amb Toni Guerrero.
Quiero decirle una cosa.
Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo.
¿Todo?
Lo que no me ofenda.
Antes que ofenderla quiero que se me caiga la lengua. Si yo...
¿Qué?
Si yo...
Termine, le da miedo.
No lo crea. Lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas.
Hace tiempo que vengo hasta ayer y no sé a qué vengo.
Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo.
Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues le veo cesante, por tumbón y por vago.
En todas partes te veo.
Y casi siempre en mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo. Retrechero y bucal que nació en Chaperí con la gracia y la sal de Madrid.
Le da muy fuerte.
Hasta la muerte de quererte. Ya ves si mi amor es firme y fuerte.
No me engaño, sus palabras me hablan y un cariño sincero.
Muy sincero, 50.
Solo.
Guapa.
Castizo.
Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo.
Probar lo que yo te quiero.
Amb el Marc Canturri anem a parlar del nostre concurs de l'Odissea de la Veu i també anem a informar, orientar els nostres oients. Què els hi recomanaries, doncs, una vegada més en aquests concursants i que realment, que tu com a experiència poden interpretar el que desitgin, no? Vull dir que òpera, sarsuela, però tu els hi vols donar una recomanació especial amb ells?
Bé, jo els recomanaria que cantessin àries o extractes en els que se senten molt còmodes i en el que, diguem, que no estan per sobre de les seves possibilitats o això, perquè a vegades un vol demostrar molt en un concurs i llavors s'arrisca i agafa àries que són molt difícils pel nivell que un està. I aleshores sí que és bo, jo també crec que és bo arriscar-se a vegades i apuntar a lo que un creu que pot fer bé però que és del més difícil que té en repertori, però a vegades no vulgué passar-se, perquè té un cert perill.
I es tindran que enviar, aprofitant les noves tecnologies, diguéssim, doncs, alguna cosa gravada per escoltar la seva veu. Si pot ser un vídeo, poder és millor i tot, no? Perquè així es veiem, diguéssim, com és aquest tipus de... Bueno, aquesta persona, i que es dedica a la lírica, o es vol dedicar a la lírica, no? Un vídeo poder és millor que només... el sol, no?
Sí, i tant. Jo crec que, bueno, si tenen un vídeo, millor, perquè així és un es veu també bé com interpreta, com es mou, hi ha certs detalls que es poden apreciar millor.
Recordem també que hi haurà un jurat cada setmana, quan gravem el programa, sempre hi haurà un jurat, a vegades serà el mateix, també pot ser que canvi algú dels components del jurat i que es donaran la puntuació en aquests programes fins a arribar a la semifinal, que, repeteixo, són dos cantants que seran els que quedaran per la semifinal. Bé, això deu portar també una mica de nervis, no? Suposo, quan estàs fent o participes... Tu vas participar en algun concurs quan començaves?
Sí, jo n'he fet algun, no masses, però és veritat que diguem, si ja quan un ha de sortir en públic ja hi ha una part de nervis important, quan a més sap que el jutgen, que és en forma de concurs, hi són més, però bueno, crec que també és una part que un aprèn després així quan fa altres coses... se'n recorda d'aquell moment de nervis i aleshores li treu importància i jo crec que d'això es tracta.
La forma en el vestiment o la vestimenta, el vestir, és important també pel concursant?
Sí, bueno, la presentació...
Ajuda molt, no?
Sí, jo crec que ajuda.
Clar,
també.
Si va molt ben vestit i no té veu, llavors no, o sigui, no li servirà de res, no?
Però no, clar.
Sempre hi ha, veus, el cantant d'òpera, el cantant o els cantants de lírica, sempre se'ls veu un caché, un sapiguer estar a l'escenari, una elegància, una educació, una sensibilitat. Bueno, podria... Tot això que estic dient és quasi, diguéssim, importantíssim, no?, que ho facin, no?, d'aquesta manera.
No, i tant. Jo crec que és això. Diguem, el vestit no fa el monge, però sí que s'ha d'anar amb un aspecte de cuidat i també que un es senti còmode amb això, perquè a vegades, i fins i tot quan un fa òpera, a vegades no està del tot còmode i ha de cantar també amb un vestuari que és de certa incomoditat, però jo crec que també ajuda a posar-se en el personatge, en el moment, en concentrar-se.
Anem a fer un giravolt de 180 graus, perquè de tot el que hem estat escoltant fins ara, ara anem a escoltar una òpera, El secreto de Susana, em sembla que és.
Sí.
Explica'ns una miqueta, ets tu, naturalment, cantant, qui et va acompanyar, i parles una miqueta d'aquesta òpera.
Doncs aquesta òpera és d'Ermanno Volferrari, també de l'últim compositor que hem sentit abans, però en forma de cançó. I aquesta òpera tracta d'una parella que és una òpera, de fet, que és còmica, és la situació, però té moments molt dramàtics. I és molt, molt teatral, també.
El secreto de Susana.
Desidero che una me ne vanto, mi io tanto lo ringrazio.
I senyores i senyors, amigues i amics, fins aquí aquesta edició de la Odissea de la Veu. Agrair al Marc Canturri d'haver estat aquí amb nosaltres, estimat amic, estimat coordinador d'aquest concurs, i suposo que ara, si no ens veiem tots els dies de la setmana, quasi es veurem moltes vegades, doncs aquesta també és casa teva. Marc, mercès per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran. Fins aquí, l'Odissea de la Veu.
L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
L'Odissea de la Veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a 9:00 PM, el sopar a l'Hotel Avenida Palas de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.